Ones de Pau, a Contrabanda FM. De Pau, a Contrabanda FM.
Molt bona nit. Benvingut, benvinguda a Ones de Pau, a aquest programa de ràdio antimilitarista que s'emet des d'aquí les zones lliures de Contrabanda FM, al 91.4 del dial de Barcelona. Avui estem al penúltim diumenge del mes de maig. Avui és 23 de maig del 2010 i tenim aquí l'estudi de Contrabanda, en José, de l'Ateneu Llibertari del Poble Sec, que ens acompanya avui per xerrar una miqueta de molts temes i per veure una mica l'actualitat d'aquestes lluites socials avui en dia, des dels barris, des dels Ateneus també, i també parlarem d'altres experiències i d'algunes informacions relacionades amb les ràdios lliures que potser no tothom sap o recorda i que pot ser molt interessant que també ens expliqui el José. Anem a saludar-lo directament. Bona nit, José.
Bona nit.
Gràcies per venir a Contrabanda.
Pues, ¿de qué?
Perdona, José, no t'havia posat el micro, disculpa. Repetim-ho. Molt bona nit.
Bona nit a tothom i gràcies per convidar-me i poder xerrar una miqueta amb vosaltres.
Molt bé. T'he presentat com a membre de l'Ateneu Llibertari del Poble Sec i, no sé, una mica per situar la gent on en aquests moments l'Ateneu no està al barri del Poble Sec. Hi ha hagut canvis i esteu allà al Badal. Explica'ns una mica quin és aquest Ateneu més proper a Sants que el Poble Sec d'avui en dia. Com funciona això?
Bueno, vull dir, el recorregut de l'Ateneu Llibertari de Poble Sec és molt llarg, perquè aquest any farem el 33 aniversari de la fundació de l'Ateneu, que es va fundar el novembre del 77, i vam estar durant 19 anys al carrer Elcano de Poble Sec, en un local que hi havia allà, força conegut per la majoria d'activistes de Barcelona dintre del moviment llibertari. I arrel del que va ser una mica la davallada dels Ateneus Llibertaris, per la marca de militants i una mica de cansament de tothom després de tants anys, es vam plantejar en un moment donat de veure què fèiem, si continuàvem, si marxàvem a casa, si estàvem una mica de capa caiguda, no? I llavors, bueno, va sorgir el plantejament d'anar a un projecte amb diferents col·lectius, agafar un local gran a on poder fer tota una sèrie d'activitats que en un local petit no es poden fer, i llavors vam tindre l'opció allà al paral·lel de fer un projecte autogestionari, i on érem 5 o 6 col·lectius, i el vam cridar l'Espai Obert. Llavors això va ser una, bueno, un altre plantejament. Ja era l'Ateneu Llibertari i uns altres col·lectius dintre d'un mateix local i organitzat de forma autogestionada, no? La cosa va anar bastant bé. L'Ateneu es va volcar completament dintre d'aquest projecte, amb militància, diners i tot el que tenia a l'abast per muntar-ho, i la qüestió va ser que vam estar 8 anys allà a l'Espai Obert del Paral·lel, i quan es va acabar el contracte, que vam tindre que marxar, la majoria de la gent encara tenia ganes, i vam estar un any buscant un nou local, i al final el vam trobar allà on estem ara, que és a Violant d'Hongria, al barri de Sants, i amb el mateix tarannà, i continua funcionant, encara que està una mica més lluny del centre d'aquest que estava aquí al paral·lel, però bueno, de moment continua funcionant. Es veu que hi ha una necessitat d'espais amplis per fer activitats de tota mena, i així ho reconeix la gent, no? I la militància és activista, doncs continuem venint per allà, i es continua fent força activitat autogestionària.
Molt bé, l'Espai Obert em sembla que el coneix bastanta gent, és un dels punts importants de les distris alternatives de Barcelona, i hi ha doncs diversos col·lectius, com ens has comentat. Després podem tornar a l'Ateneu, però abans m'agradaria en aquest inici de xerrada que ens recordessis una mica aquesta experiència de l'any 1978, perquè podem considerar que va ser la primera ràdio, la primera emissió d'una ràdio lliure a Barcelona. Explica'ns d'on va sorgir aquesta ràdio del Poble Sec.
Mira, quan es van crear els Ateneus, hi havia força gent jove i molta activitat, vull dir, molts socis dintre de l'Ateneu. Llavors, era una època que ja d'Europa venien tota una sèrie de propostes alternatives de lluites socials que aquí d'alguna manera pues, teníem que reprendre, perquè començava la democràcia, hi havia ja possibilitat de fer coses, i bueno, una mica pues, ja es plantejava el que era tot el moviment de ràdios lliures que havia per tot Europa, així com les lluites d'aquest moment, que també eren molt fortes, que eren les ocupacions. Llavors nosaltres allà a l'Espai Obert, a l'Ateneu de Poble Sec, hi havia un company que era electrònic i vam dir, pues, podríem fer un assaig d'una ràdio lliure, i ell va muntar un emissor petitó, i durant les festes del barri vam estar emetint Ràdio Lliure Poble Sec durant les festes, i la veritat que va ser bastant espectacular, perquè la gent bueno, era bastant nou una cosa, una història d'aquesta mena, i va tindre bastant bona acollida. Arrel d'això, que això era una cosa que ja s'estava parlant, debatint i plantejant a nivell de Barcelona, ja van sorgir una sèrie de col·lectius que es van unir per fer la primera ràdio lliure important que va haver-hi aquí a Barcelona, i que va ser força interessant, que es va dir Ona Lliure. I estava allà al carrer Trafalgar, i la veritat és que la van tancar perquè era molt potent, s'escoltava molt, i van tallar per la drecera. Però no va ser arrel de la ràdio lliure de Poble Sec, però sí perquè era el moment, no?, de l'efervescència, i bueno, tothom veia que una ràdio lliure era imprescindible per les lluites i el moviment que hi havia aquí a Barcelona. Però nosaltres vam ser pioner, perquè va ser una cosa entre molts poquets i es va portar a terme fàcilment amb uns mitjans rudimentaris, no? Però bueno, va ser així.
Molt bé. Després podem intentar recordar alguna anècdota més d'aquesta primera emissió de la ràdio del Poble Sec, la ràdio lliure del Poble Sec. Deixa'm dir una cosa, perquè les oients que ens puguin escoltar potser per la veu ho poden intuir o potser no, però en José no té 20 anys i ha viscut una mica, i aleshores crec que és interessant, inclús m'ho deies abans, una mica de veure, després en parlarem, de les lluites socials d'avui, no només en l'àmbit de l'anarquisme o dels moviments llibertaris, sinó en quant a lluites socials, i aleshores ara parlàvem de la transició, i tu com recordes aquestes lluites socials durant la transició? Breument, una mica com a nivell genèric, per després enquadrar-ho en aquesta potser nova transició cap al postcapitalisme, si em permeteu l'expressió.
Bueno, jo el que puc dir que és que al començament de la transició, al començament de la democràcia, la gent està bastant polititzada, el jovent està bastant polititzat, i era gent molt jove, al voltant dels 20 anys, però s'havia parlat molt de política als instituts. Jo trobava que la gent estava força preparada a nivell ideològic, i en conseqüència d'això, perquè bueno, pues, encara les ideologies tenien un pes específic, i bueno, pues, els marxistes eren els marxistes, els trotskistes els trotskistes, els anarquistes els anarquistes, vull dir, encara les ideologies bueno, pues, donaven les diferents parcel·les als diferents plantejaments ideològics. I en concret, respecte a l'anarquisme, jo trobava que bueno, que s'agafava la globalitat del pensament ideològic llibertari per la globalitat de la problemàtica social. És a dir, està sobre la taula la problemàtica de la dona, la problemàtica del treball, de l'autogestió del treball, tota la qüestió antimilitarista, tota la qüestió d'alimentació, d'educació llibertària, etc. Vull dir que es veia com un tot, no? Des dels ateneus llibertaris la transformació social es veia com un tot.
Podríem desvetllar o adivinar quina era la clau, perquè ara sí que està desideolitzada, la ideologia ha desaparegut de la gran majoria, doncs, d'aquesta classe mitja que s'ha anat creant, però la lluita de classe segueix al mateix temps. En aquell cas, que és el que permetia aquesta lluita en diferents camps, com deies, què ho podria permetre això, o ho facilitava?
Jo crec que era una mica la ideologia, el plantejament ideològic i polític, no? Que d'alguna manera era per un canvi de societat, per una societat llibertària. Vull dir, era evident que tot el moviment llibertari anarcosindicalista, la seva actitud sempre ha sigut d'un canvi de transformació social dintre de tota la societat i assumir, pues, el que és un canvi, no? Que bueno, igual venia una mica gran, no? per la poca o mínima organització que hi havia, però el plantejament no era parcial o específicament per un moviment determinat, sigui ocupa, sigui antimilitarista o sigui feminista. D'alguna manera s'assumia en el seu conjunt, igual que la repressió, igual que les manifestacions, igual que qualsevol projecte. Però que era una voluntat global, no? De canvi social.
Perdó. Una manera d'articular aquesta lluita global podria ser l'assemblea del barri de Sants, per exemple, en la qual l'Ateneu Llibertari del Poble Sec hi participa, i tu també hi participes, sí, individualment i com a col·lectiu. Això pot ser una manera, doncs, d'entrar-li a aquesta lluita més oberta en els diferents camps?
Jo crec que sí. Vull dir, com no es dona o pràcticament no es dona una globalitat de pensament amb un col·lectiu petit, perquè s'ha parcialitzat molt els diferents moviments, pues jo crec que ara toca anar a conjuntar tots els diferents col·lectius amb el que seria per mi una organització que, en lloc de ser anarcosindicalista, la podríem denominar una organització civil a tots els nivells. Vull dir, fer una mena de federalisme municipal.
Federalisme municipal.
Sí.
Molt bé, una mica municipalisme autogestionari, no? També, sí, que es proposa, sí, des de la democràcia inclusiva, per exemple.
Sí. Una mena d'anar, de confluir amb una societat una mica paral·lela, una societat autogestionària, a on ja no pesi tant, potser, la ideologia de dir, pues, jo soc comunista, o soc anarquista, o soc autònom, o soc marxista-leninista, sinó que sigui la base de l'autogestió, i en funció d'això fer assemblees de barri, de fàbrica, del que sigui, però anar una mica per sortir una mica de l'obrerisme, que ja estem veient el que dona l'obrerisme, perquè està completament desintegrat, manipulat i controlat, i a veure si per la via de lo que és el lloc d'habitació, de la vida, es podem organitzar una mica per donar una mica de resposta dintre de la situació de la dona, de l'educació, del treball, de l'habitatge, etc. Però anar per crear una mica, per mi seria d'anar a buscar la federació de municipis autogestionaris, evidentment.
No sé exactament com ho has dit, però has dit que la lluita obrera des dels sindicats, venies a dir, doncs, està bastant venuda als partits polítics, potser. Bueno, deixa'm que ho digui jo. Tu has dit, no, en qualsevol cas, sí que potser que té menys força que en altres èpoques aquesta lluita obrera, i estem veient que s'estan proposant vagues generals dels funcionaris per una banda, els altres sindicats potser més combatius voldrien una vaga general més unitària, no només doncs, pels funcionaris, pel sector tal, pel sector X. Aquí a Espanya hi haurà una vaga general abans de l'estiu. Segons com vagin les coses, això després, bueno, tinc en ment Grècia, després si vols comentem alguna cosa des de la visió del barri o des de la visió personal teva, com veuries primer aquesta vaga general i la importància que té, i després si vols doncs mirem altres lluites com les de Grècia. Com ho veus, José?
Bueno, és que les vagues generals és una vàlvula d'escape, vull dir, està plantejant perquè no baixi a més. Els dirigents sindicals, quan vegin que hi ha la necessitat de desactivar el moviment obrer perquè està molt cabrejat, pues, demanaran una vaga general i amb això ja desactiven, però sempre d'una manera controlada, teledirigida i d'una manera que no... que no és efectiu això, perquè no ve de la base. Tots aquests dirigismes venen des de dalt de tot, llavors ja veiem les vagues, el que dona. I com no hi ha un cos social potent a la base que pugui prendre la iniciativa, és molt difícil de desbordar els aparells sindicals. I els aparells sindicals cridaran a la vaga dels obrers. Però aquí el que no defensa ningú són tota la gent que no està dintre del treball, que està en negre, que està aturat, que està estudiant, que està jubilat, etc, perquè no es creen les vagues generals. Són vagues generals de treballadors, però no vagues generals per tothom, no? Perquè no estan plantejades, les vagues no estan plantejades des d'aquesta òptica. I llavors, però bueno, jo crec que és el que s'ha vist sempre. Aquí està tot molt, molt controlat i és el que miraran és que no desbordi.
Molt bé. Si et sembla, fem una pausa musical, posem un temilla i després m'agradaria tornar una mica a reenganxar-lo del municipalisme autogestionari, autogestionat, tota aquesta federació possible que es podria anar creant, i comentarem altres coses també que vagin sortint, com les lluites socials d'avui, i potser també recordarem algunes jornades que va fer doncs, el moviment anarquista a Barcelona com a referents importants. Fem una pauseta i seguim, et sembla bé?
Dale, d'acord.
Vinga, doncs continuem aquí a les zones lliures de Contrabanda FM, el 91.4, de la freqüència modulada a Barcelona i a les rodalies fins on arribi la senyal, i també per internet a contrabanda.org. Això és Ones de Pau i tenim un blog que és onesdepau.contrabanda.org. Aprofito per recordar-vos que l'any passat, el 2009, vam fer un parell de programes dedicats a l'anarquisme. El primer va ser partint de la setmana tràgica de la revolució de juliol de 1909 a Barcelona, i després el següent programa va ser dedicat una mica a la publicació Antisistema. Va venir un representant d'aquesta publicació, o un col·laborador millor dit, i també precisament també hi havia un company de l'Ateneu Llibertari de Sants. Posem aquesta música i continuem aquí a Contrabanda fins ara mateix. Bé, que no m'oblidi, recordem també el telèfon, et recordo el telèfon perquè truquis si vols i doncs t'uneixes a la xerrada en directe. El telèfon és el 93 317 73 66, 317 73 66.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Diumenges, 11 a 12 i mitja de la nit. I repetició, dimarts, 11 a 12 i mitja del matí. Doncs aquí continuem, després d'aquest himne dels partisans i amb el separador d'Ones de Pau, i el José m'estava dient que estàvem parlant una mica doncs, de parar les fàbriques des de fora, com una metàfora d'aquesta nova estratègia que hauria de substituir d'alguna manera aquesta lluita obrera que s'ha quedat doncs, aturada amb els assalariats que som quan treballem, més enllà de les reivindicacions ja doncs, tan, tan minoritàries d'algú que pensi en el socialisme encara, si és que queda algú, o amb altres doncs, projectes més utòpics o diferents a l'imperant, no? Com seria això de les fàbriques des de fora? Com aniria?
Bueno, jo veig que tal com caminen les coses, avui en dia, en els últims, 20 anys, es veu que el moviment obrer, com està la defensiva dintre de les seves reivindicacions, que només són econòmiques, va perdent el terreny en la lluita contra el capital, però d'una manera contundent. Perquè avui en dia ni els sindicats ni la part obrera que pot estar conscienciada reivindica un canvi social. Vull dir, no es lluita a les empreses o als llocs de treball pel socialisme, però per un socialisme que no té res a veure amb el que estan fent totes que estan al Parlament, que parlen de socialisme, però ja tothom s'ha enganxat al carro de l'economia capitalista, no? Llavors, bueno, pues, amb la idea del que estava plantejant abans, que seria interessant anar configurant nuclis de resistència als barris i als pobles des de la societat civil, bueno, ara no, perquè potser és molt, molt aviat, però sí que es podria anar plantejant al tancar les empreses, si s'arriba a fer un moviment fort a nivell social, tancar les empreses a nivell del consum, boicotejar unes o altres en funció del seu tarannà i del seu plantejament. Igual des de fora sí que es podrien tancar a nivell del consum i enfonsar les empreses.
Bueno, això ja es planteja amb tots els col·lectius que estan treballant en l'economia social, no?
Sí.
Que és tot comença per al consum crític. Un cop sabem sí. què ens estan venent, sabem sí. què estem consumint, aleshores és quan realment estem començant a actuar i a canviar.
Ja, però que això no és solament un plantejament d'un col·lectiu que s'està treballant a la qüestió del consum crític, sinó que tindria que anar enrolat amb els diferents col·lectius que pugui haver-hi en els diferents barris i els diferents pobles perquè facin assemblees autogestionàries que aplegui a tots els col·lectius i que comenci a tindre una base àmplia per començar a fer un plantejament seriós del que és el consum crític de milers de persones, si no va enlloc. Vull dir, pot caminar aquesta idea del consum crític, però que això tindria que anar com tot, jo crec, una mica tot plegat, no? Tot alhora, una mica tot plegat. Que a bon entrin la història de cooperatives de consum, de cooperatives de treball, de xarxes d'intercanvi, de consum crític, etc. I dintre del que seria una assemblea de barri que decideixi ja coses com aquesta, que serien ja a nivell polític, no? De dir, doncs, vull que teixem tal empresa perquè està putejant els treballadors o no paga o el que sigui, jo això. Però, no sé, podria ser una sortida a el que cada vegada menys és una resposta del moviment obrer.
En quant a boicots al DRL, per exemple, costa molt de fer-lo. En Sud-àfrica es va aconseguir bastant, però amb l'apartheid israelià vamos, la gent
no s'implica,
no sap quins són els productes ni tampoc li importa saber-ho, no? I sabem que hi ha molts productes aquí a Espanya d'Israel, no només armamentístics, que és el més greu, sinó també en relacions comercials on podem trobar tot tipus de productes i de serveis que venen d'empreses israelianes. No sé, potser podem enllaçar una mica més després per seguir amb aquest municipalisme, amb aquesta autogestió. Defineix-nos, si vols, José, quan parlem de societats paral·leles, quins avantatges té i quins riscos té de convertir-se, doncs, en una cosa paral·lela que no substitueixi l'actual i es quedi en un reducte, tot el llibertari que vulguem o que puguem, però que no canvi, doncs, tot l'engranatge amb el que funciona la majoria.
Clar, sí, hi ha un risc, però bueno, és que ara ja estem aquí amb el risc aquest, vull dir que no s'avança, però bueno, és una possibilitat. El problema sempre és un problema de quantitat, no? De número de persones que avancen amb un projecte social. Jo crec que avui en dia, aquí a Barcelona i a Catalunya, hi ha molta gent que defensa l'autogestió. Vull dir, sense posar-se etiquetes de cap mena, però que ja defensa l'autogestió com una mena de societat que ja el seu tarannà de funcionament és autogestionari, el que vol dir que no hi ha ni jefes ni el benefici és per uns pocs. I jo crec que aquest camí és un camí que es tindria que caminar amb més claritat, més debat i agafant-lo, perquè tal com rullen les coses, si no, no crec que puguem sortir amb una proposta de model de societat una mica coherent. I un model de societat ja es pot fer aquí i ara, no fa falta fer cap mena de revolució. Aquí i ara ja es poden fer ràdios lliures, cooperatives de consum, cooperatives de treball autogestionat, assemblees de barri autogestionades, ja es pot fer tot aquest treball aquí i ara.
Ja s'està fent.
I bueno, això ho vam parlar fa cosa d'un mes o així, que vam parlar una mica de les comunes, també doncs de les ecoaldees també, i sabem que és una realitat que potser en aquest cas no importa tant la qüestió quantitativa, sinó que realment la gent pugui aconseguir aquesta autogestió, perquè ja, encara que sigui un grup petit, ja no és fàcil per tot el tema com està muntat, de proveïdors, d'estructures econòmiques. I llavors això ja ho vam comentar una mica, no? Jo t'ho deia una mica a nivell d'experiència, potser, no sé si ens vols comentar algun cas concret del que l'Ateneu doncs estigui visquent. Jo em consta que hi ha la cooperativa Germinal, per exemple, està allà al carrer Rades ara, oi, que s'han instal·lat allà. Algun exemple que tu creguis que sigui significatiu per tu mateix, si vols, si ens vols compartir la teva experiència
Respecte a la teva gestió, vols dir? Bueno, jo crec que ara la proposta més seriosa i que s'està consolidant s'està fent al barri de Sants, vull dir, amb l'assemblea del barri de Sants, que és una assemblea totalment autogestionària i que aplega una mica o pràcticament tots els col·lectius que hi ha antiautoritaris, m'entén? Allà al barri. I ja es poden fer coses importants, sobretot a nivell del que és aglutinar forces de tots els col·lectius per plantar cara a l'Ajuntament i a tota la problemàtica que hi hagi als barris, com Movin i tota mena de problemes a nivell social, no? Llavors, jo crec que això està marcant una diferència. El que passa que no està seguit a cap lloc de la ciutat, perquè bueno, cadascú continua encara dintre del seu lloc, del seu racó, i no hi ha aquesta perspectiva política d'anar a fer una trobada de grups autogestionaris i posar, no sé, les coses a nivell política una mica més dintre i arribar a dir cadascú fent el que fa, però dintre d'un model d'organització que sigui autoorganitzatiu.
Una vegada vam estar parlant de l'educació alternativa, potser, o l'educació dins dels moviments llibertaris. Per mi seria una de les coses més claus, no? Que ja en l'educació ja es fomentessin aquests valors del compartir, que no del competir, etc. Quina és la dificultat que hi ha perquè aquestes escoles puguin funcionar?
Mira, nosaltres ja fa 10 anys que estem darrere de muntar una escola llibertària, amb l'experiència viscuda, que no és una teoria a descobrir, sinó que ja és una teoria aplicada respecte a l'escola Paideia de Mèrida, no? Que porten 25 anys treballant. Ja es pot valorar fins a on arriba la pedagogia llibertària. I aquí a Barcelona no hi ha possibilitat de muntar, perquè el que t'estava explicant fa un moment, cadascú està fent la guerra pel seu compte. Vull dir, coses, experiències com aquesta, us aplega molta gent al voltant d'això pensant que d'una vegada s'ha de demostrar amb la pràctica si, si és coherent el nostre plantejament o no, i això depèn del recolzament. És que el moviment llibertari autogestionari alternatiu, si no aplega una força al voltant d'un projecte concret, per exemple, pues no hi ha manera, no? Perquè no hi ha possibilitats econòmiques. I la nostra proposta està claríssima. El problema no és escola lliure, hi ha escola privada o escola
pública.
O escola pública. És, la qüestió és escola llibertària o escola autogestionària. Aquesta és l'alternativa. Perquè l'altra ja sabem el que dona de si, ja no donarà més de si. Llavors, jo crec que la gent que es reclama de l'autogestió i per un canvi social es tindria que plegar una mica i recolzar el que són projectes d'aquesta mena, no? De dir, pues bueno, anem a muntar cooperatives autogestionàries, anem a muntar escoles llibertàries o autogestionàries també, que seguin un canvi real i radical aquí i ara, no? Però això és que depèn una mica de tota la gent que està organitzada una mica per tot arreu. De dir, nosaltres no podem muntar-ho sol, però sí recolzem econòmicament o com sigui aquest projecte, perquè està clar i està treballat i és evident que es pot fer. És només qüestió de tindre un local, i per això és qüestió de tindre diners.
Molt bé. Anem a posar una mica més de música i recordem el telèfon del directe de Contrabanda, a veure si algú s'anima a trucar i a compartir, doncs, aquesta estona d'aquest diumenge 23 de maig, perquè ens digui el que vulgui, per poder, en definitiva, això, compartir aquestes zones lliures del 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. 93 317 73 66, 93 317 73 66. Tornem ara mateix.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Aquí. Jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja a barrals, sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa sota els flandes i els nelis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llums als vagons, i he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però totes les mans de tots els trinxeraires, com una farandola, feien un jurament al redós del meu foc, i era com un miracle que estirava les mans que eren balbes. I en la boira es perdia el trapeig. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, ni sabeu l'oració dels fanals dels vaixells, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no li calen veles, que no li calen veles, que no li calen veles,
que no li calen ni veres.
Doncs aquest era l'Ovidi Montllor, i continuem en directe a Contrabanda FM. Això és Ones de Pau, i no sé si... Sí, ara tinc bé el micròfon. Seguim aquí amb el José de l'Ateneu Llibertari del Poble Sec, i ara ens entra una trucada que la passem en directe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, Juanmi, buenas noches.
No.
A ver si puedo poner... está... Ahora sí puedo ver al de això. Sí, Juanmi, perdona, que tengo mal los botoncitos de la mesa. Ahora te ecualizo un segundito. Bueno, això d'equalitzar algú, no sé com ha sonat. Ahora te ecualizo. Però és que és això, a veure, que tinc aquí el canal de... Bueno, a veure si ens escolta ara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Ostres, tu, que has un dena. Vale, se m'acopla algo i no sé què és. Vale, a ver, Juan, mira, si nos estás escuchando por el transistor, ¿nos puedes volver a llamar en un minuto? A ver si pongo bien la mesa para la conexión del teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, José, no sé què ha passat aquí amb la taula, que no sé si és a l'auxiliar, com que tenim l'ordinador d'emergència auxiliar, no sé si té algú a veure.
Que agafa el telèfon.
Jo no sé veure quina és la tecla, que no sigui aquesta. Bueno, ara si ens torna a trucar en Juanmi, ja el passarem bé, espero que sí, que ja tinc l'auxiliar ben posat. Bueno, estàvem parlant de l'educació llibertària, que ja no era un tema tant d'educació privada o educació pública, sinó llibertària, i ara podem entrar-hi, a veure si ho podem convertir-ho amb l'oient que ens truca. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, això sembla una màquina de marcianitos, i no sé per què s'acopla tant. Hola. Hola.
¿Nos escuchas?
Vale, ho sento molt, lo siento mucho, no puc passar la trucada. Millor dit, no sé passar la trucada avui aquesta nit. Demano disculpes al company Juanmi, ja li podem dir quasi, perquè és com del col·lectiu. No, com no, és del col·lectiu. No fa un programa, però és del col·lectiu, perquè aquest col·lectiu autogestionat que és Contrabanda no només som els companys i les companyes que fem programa, sinó també tots els socis, que no són tants, dic tots, però els socis i les sòcies, i també doncs, molts oients que també són socis i altres que no, però... Hem de recordar això, que el formem tots i totes, i que encara més important recordar que tothom té dret a la llibertat d'expressió i a l'accés a la comunicació, no només a la llibertat d'expressió, tothom té dret a la gestió i a l'accés de la seva pròpia comunicació, i és el que parlàvem abans. Si volem un exemple, ara l'estem visquent, una ràdio lliure i autogestionària. No sé si vols comentar alguna cosa més del tema de l'educació, o per anar acabant, perquè ens quedarà mitja horeta per fer doncs a l'últim bloc del programa amb altres temes, José, el que tu creguis interessant.
Home, jo solament voldria afegir que respecte a tota la problemàtica de l'educació, tal com està bon dia l'educació, estaria bé que totes les forces vives d'aquesta ciutat que reclamin mínimament revolucionaris o per un canvi social, que recolzin un projecte com el que nosaltres volem tirar endavant per crear aquí a Barcelona el que seria la primera escola lliure des de la democràcia, per demostrar ja d'una vegada i clarament que amb una educació llibertària els nanos i les nanes no estan en un món de competitivitat i en un món on les és completament estrany, sinó que d'alguna manera desenvolupen una personalitat en plena llibertat.
A veure, hola, buenas noches.
Hola,
Juanmi, buenas noches. Muchísimas gracias por insistir y probarlo de nuevo.
Yo soy muy bien. Ay.
Bueno, disculpa.
Pues oigo muy bien.
Vale, ahora te escuchamos bien.
Bueno, y estaba escuchando ahora a José y la verdad es que como hace poquito tiempo que he vuelto a leer la escuela moderna de Ferrer y Guàrdia, es lo que hace falta hoy en día, es una mentalización nueva donde de verdad por la gente activa que tengamos inquietudes se podía hacer eso que está... Yo a veces lo he dicho con gente así con inquietudes que por qué no se intenta hacer esto. No sé si las instituciones dejaría, pero sería una cosa fabulosa, porque él no sé si habrá leído la escuela moderna de Ferrer y Guàrdia, pero había niños con 11 y 12 años y niñas que ya tenían unas inquietudes y se preguntaban, ¿no?, por qué sus padres estaban de sol a sol, por ejemplo, trabajando y no tenían derecho a sustento, ¿no? Bueno, hoy en día personas con 60, 70 años no se interrogan de esa manera, ¿no? Entonces creo que era un proyecto precioso, sería. ¿Escucháis?
Sí, es que ahora el José no te escucha a ti. Oye, yo soy un desastre con la mesa.
Bueno, pues era eso.
Él no te estaba escuchando, pero está saliendo por antena, yo te estoy escuchando y ahora le traslado
tu
mensaje.
Yo creo que yo hasta incluso estaría dispuesto si pudiera colaborar y todo, dentro de mis posibilidades.
En este proyecto de educación libertaria, ¿te
refieres? Hombre, tanto, claro que sí, eso sería una maravilla.
Tú me has comentado alguna vez, recuerdo cuando nos vimos el 23 de abril en las Ramblas, algo que a ti te ha marcado mucho, y déjame que lo diga así, sin concretar más, porque es personal, pero sí que a ti la educación que quizá no tuviste te ha marcado y te sigue marcando en este afán o en esta inquietud para seguir estudiando y aprendiendo, ¿no?, como autodidacta, porque tú tampoco tienes 20 años, Juanmi.
No, yo tengo ya casi 60, pero me he dado cuenta que educarte por ti solo es una maravilla, porque eras más liberalizado en pensar, en interrogarte y cuestionarte las cosas, que los que de cierta manera han tenido una educación oficializada. Bueno, pues era eso, se lo transmites que es maravilloso. El ejemplo, la posición es maravillosa.
Bueno, ahora José sonríe porque hemos subido el volumen para que te pudieras escuchar. Ah. Y ahora lo puedes saludar directamente, si
bueno,
quieres.
Bueno, pues que yo he encantado de lo que está exponiendo y yo creo que habrá mucha gente que tiene inquietudes. La falta es de la organización intentar llevarlo para adelante el proyecto.
No, ya te digo, nosotros desde el Ateneo Libertario, desde que estábamos en el Espai Obert, en el Paralelo, estamos trabajando en ello. El proyecto teóricamente está absolutamente resuelto. El único problema es encontrar un local para tirarlo para adelante. Y lo que encontramos normalmente suele ser bastante caro, pero bueno, si estás interesado, nosotros estamos en el Ateneo Libertario, en el Espai Obert, para poder hablar sobre la cuestión. Allí en Violando Hungría, número 71. Normalmente solemos estar los martes. Y si te interesa podemos hablar.
Esto está por por Sant, ¿no?
Sí, está en Sant. Está por debajo de la Avenida Madrid y tocando a la Avenida Brasil. Por allí, por esa zona está.
Pues ya,
Y bueno, animamos a todo el mundo que quiera participar porque, bueno, de alguna manera se tendría que concretar un proyecto de esta índole, ¿no? Porque si no, todo queda en bonitas frases y teorías que no se cumplen nunca.
Claro.
Pero estaría bien, después de todo lo que hubo aquí en Barcelona a nivel de escuelas racionalistas, hoy en el año 2000 poder hacer otra prueba práctica de que el pensamiento libertario está a la altura para resolver una serie de problemas a nivel pedagógico, como ya ha demostrado la Escuela Libre de Paideia, la Escuela Anarquista de Paideia, que lleva 25 años funcionando. Barcelona, que es la cuna un poco del anarquismo en la península ibérica, todavía estamos en el intento.
Sí, no, es que yo estoy casi seguro que el cambio que hubo evolutivo de revolución fueron debido a las personas que habían pasado por las escuelas aquellas.
Sí, sí.
Ese cambio de mentalidad que hoy en día es tan pasivo, que esperamos que venga alguien con una varita mágica y nos cambie, yo creo que lo llevamos dentro. La falta es la iniciativa, la inquietud, porque si aquel hombre que tuvo aquellas inquietudes con un dinero que le dio una rica francesa,
sí,
de invertirlo en poner escuelas,
sí,
y lo que pasa es que los sistemas, como no quiere que pensemos por libre, sino solamente con un pensamiento alineado, pues claro, lo chafa. No sé hasta hoy hasta dónde esta democracia permitiría esa clase de educación. Pero el proyecto a mí, ya te digo que me encanta. Un abrazo y a seguir adelante. Ya me pondré en contacto con vosotros.
Vale.
Salud. Salud.
Salud. Salud, buenas noches. Salud.
Molt bé, doncs, hem aconseguit passar la trucada, que ens escoltéssim tots, i anem tancant una mica la... José, si vols, no sé si ens havíem deixat algun tema. Bueno, hi ha el centenari de la CNT, aquest 2010, és una organització que neix el 1910 i aquest any doncs, fa el centenari. Bueno, ja m'has comentat que tampoc és que ho portis molt, tu, això, però sí que hi ha companys de l'Ateneu que estan bastant ficats amb la CNT i amb l'organització, oi?
Sí, sí.
Com vulguis, això és un recordatori que hi ha activitats, hi ha exposicions i diferents tipus de passes de documentals, de xerrades, que es pot veure a la mateixa web de la CNT.es, si no ho recordo malament, CNT.es, i a nivell doncs, vostre, què ens vols compartir més?
Bueno, hi ha moltes coses que s'han quedat a dintre, no? Però...
Deixa'm... Bueno, digues, després et diré el tema antimilitarista, que sí que ens l'hem deixat i m'agradaria que ens comentessis alguna cosa, perquè també doncs, ens pots dir algo interessant, però anaves a dir una cosa diferent.
No, que bueno, que hi ha molts temes encara per tocar, però com no tenim temps, pues no sé, igual seria qüestió d'un altre dia, un altre moment, o... però evidentment que hi ha moltes coses que no hem tocat.
Però digue'm una. Important. No,
per exemple, tota la qüestió de la situació de la dona, que seria interessant tocar-ho, està tota la qüestió ecologista, que es toca molt poquet avui en dia, i bueno, tota una sèrie de coses, com els mitjans de comunicació també, vull dir, es tindria que tocar i veure per què no entrem en projectes de televisió per internet i coses així, no? Que estaria molt bé que es plantegessin també, perquè avui en dia és una possibilitat molt gran de fer no només veu sinó imatge, no? Perquè per internet tenim la porta oberta aquí.
Jo estic totalment d'acord, però entre la difusió i l'educació em quedo amb l'educació. S'entén, oi? Perquè m'has estat parlant abans de l'educació i ara estaves comentant aquestes doncs, comunitats mediàtiques o aquests mitjans lliures, en definitiva, però entre educació i difusió diríem, em quedaria amb l'educació. Però, clar, tampoc hem d'oblidar que hi ha la comunicació també, que no seria ni educació ni difusió. però penso que seria que és primer l'educació. Si no hi ha l'educació, no hi hauria doncs una comunicació lliure i tampoc una difusió lliure, i després vindria l'acció, que també seria un altre debat que hem anat comentant amb alguns exemples que hem vist, però que a nivell ideològic ho tenim molt clar, i després a nivell pràctic no sé si realment l'aquí i ara el vivim tant com s'ha escrit també, no? Ho hem vist també en alguns episodis del passat. Aquest aquí i ara costa, no? Més enllà de les necessitats de cada un, que són les que determinen quan és l'aquí i ara per segons quines coses importants, no? La necessitat pues és el que ho farà, que farà moure, no? No sé, quin missatge, com el feu aquest missatge de l'acció dins de l'Ateneu o de l'anarquisme avui en dia, com creus que s'ha de comunicar, o com el comparteixes aquest missatge de la importància que és l'acció?
L'acció és està compromès dintre d'un col·lectiu, d'una assemblea, o des del punt de vista organitzatiu. Jo crec que aquí està l'acció, perquè l'acció no només és fer manis o muntar jarana, Vull dir,
el petit gest és una acció, o el pensament és una acció?
Jo crec que l'acció és el compromís per fer una petita cosa entre molta gent, moltes petites coses entre molta gent. Aquesta és l'acció, perquè aquesta acció no crema. Tota una sèrie d'accions que baixin a la grenya de lo més radical i de lo més espectacular, al final queden en res, vull dir, pràcticament no queden en res. I podem veure una mica tota la moguda que va haver-hi al voltant del moviment dels pisos, tota la moguda que va haver-hi per tindre una casa digna, no? I va haver-hi una força molt, molt gran al principi, i després es va desinflar, i ara pràcticament no se'n parla, no? Vull dir, aquesta acció són accions de curt recorregut, són accions que es posa molta força i molta dedicació, però al cap d'un temps queda completament desamorçada. I llavors, pues, jo entenc que la lluita social és un recorregut a llarg termini, i s'ha de fer tranquil·lament i sense parar. I fem petites accions, però igual les accions que no es veuen molt, però està la gent treballant allà darrere, són les que al final queden i continuen. Una prova una mica és a l'Ateneu, que porta 33 anys i ha fet moltes coses i encara està aquí, no? Però és la continuïtat de l'acció és lo important.
Molt bé, doncs ho deixem aquí per un altre dia. Quan vulguis, José, seguim xerrant de més coses. Aquesta, per exemple, el tema dels mitjans, segur que tindrem ocasió, i ens agradarà doncs compartir també la teva opinió i la vostra opinió de l'Ateneu, perquè és una cosa que ja ho hem dit aquí en els últims mesos. Tenim aquest projecte de llei que vol regular les ràdios lliures i els mitjans comunitaris, i serà doncs una cosa important que ens marcarà doncs en els propers anys la manera de funcionar de les ràdios lliures, i bueno, ho anirem recordant, i insistirem doncs que ara més que mai necessitem doncs tot el recolzament de qui cregui doncs que és important, i qui vulgui també doncs participar d'aquesta comunicació autogestionada, en definitiva. Moltes gràcies, José, fins la propera.
Vale, gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Salut.
Todo en
De Pau, a Contrabanda FM.
Sabies que com a ciutadà tens dret a l'accés i la gestió del teu mitjà de comunicació? Des de fa més de 30 anys, centenars de persones a Catalunya exerceixen aquest dret, però desemparades per la llei. Enguany, i reconeixent la tasca d'aquests mitjans i la precarietat en què es troben, la secretària de Comunicació de la Generalitat de Catalunya regula els mitjans de comunicació sense ànim de lucre. Què són això que etiqueten com a mitjans sense ànim de lucre?
anomenem mitjans sense ànim de lucre o també tercer sector de la comunicació, totes aquelles ràdios i teles que sovint ens autoanomenem com a lliures o comunitàries, mitjans creats i gestionats per ciutadans independents completament d'institucions comercials, governamentals i religioses. Però aquestes experiències lliures i comunitàries hem estat marginades de l'assignació legal de freqüències d'emissió, motiu pel qual emetem en alegalitat, que no vol dir il·legalitat, perquè no existeix cap llei que ens reguli. Què demanem als mitjans lliures i comunitaris? Davant la històrica marginació legal, atípic cas a Europa, i l'augment de la concentració empresarial en l'espai català de comunicació, volem que el decret que ens regularà garanteixi la nostra activitat. El primer esborrany a què hem accedit no ho fa. Per això, d'acord amb les recomanacions del Parlament Europeu i de l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries, demanem un reglament que 1. Garanteixi que les associacions o fundacions vinculades a entitats comercials, partits polítics i organitzacions religioses no siguin considerades dins la categoria de mitjans sense ànim de lucre. 2. Que es reservi un terç de l'espectre radioelèctric pels mitjans de la societat civil, que complementen els públics governamentals i els empresarials. De què serveix un reglament sense reserva d'espectre per als mitjans que ha de regular? 3. Requisits que s'adequin a les dinàmiques de funcionament del sector. Cada autor ha de ser responsable dels continguts que difon. Igualment, les exigències respecte a les graelles de programació han de tenir en compte que treballem voluntàriament, amb dedicació parcial i de forma horitzontal i participativa. 4. Concursos de llicències adaptats a les particularitats del sector. Oferim el nostre assessorament. 5. Obligacions de transmissió del senyal als operadors de cable i de l'espectre públic i reserva d'espais en els plans urbanístics per la col·locació d'antenes d'ús comunitari. 6. Desenvolupar l'article 71 de la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, relatiu a les mesures de foment dels mitjans sense afany de lucre. I 7. Reconèixer els mitjans audiovisuals lliures i comunitaris més antics, doncs la regulació arriba amb 30 anys de retard. Aquest és un criteri considerat en les concessions de llicències pel sector comercial. Els sotassignants confiem que aquestes consideracions siguin tingudes en compte en la reelaboració del projecte de decret, abans de la seva publicació en el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, obrint-lo així a un projecte de participació real. De moment ja han signat Contrabanda FM, Community Media Forum Europe, Post Scriptum Radio, Ràdio Línia 4, Ràdio Bronca, Assemblea per la Comunicació Social, Ràdio Ressaca. De moment esperem adhesions i, si et sents identificat amb la causa i ens dones el teu suport, pots signar la teva adhesió al següent web: comunicacionlliure.wordpress.com. Some pirate satellites orbiting in your living room, cashing in the bill of rights. This is a radio cast. Some pirate satellite. This is radio cast. Everybody hold on tight.
ondes de pau@altaveu.org.
Oh, yeah.
Doncs acabem aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit i també pots escoltar la repetició el dimarts a les 11 del matí. Fins la propera, salut i llibertat.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.